Una altra qüestió que també és molt polèmica, que en aquest cas el professor dirà la seva. A veure, ara corre una corrent que hi ha gent que creu que en un futur, com que cada cop anem a una societat més robotitzada, els robots haurien de pagar impostos.
I tant.
Fins i tot Bill Gates ja ha dit que sí. Segons el Banc Mundial, 2 de cada 3 llocs de treball en el món desenvolupat es podran fer ja amb sistemes automatitzats, és a dir, l'home cap a casa i les màquines ocuparan el lloc. Sí. I jo li pregunto, miri si és fàcil, al professor Santiago Niño Becerra, si creu que les màquines, que és un debat que ara mateix ja està sobre la taula, si els robots hauran de pagar o no impostos.
Bueno, a veure, la resposta és perquè no. Ara. Si es paguen impostos, es tenen drets a rebre contraprestacions. És a dir, vostè paga impostos i té accés a una sanitat. La qualitat no entrem, però vostè té una sanitat. Vostè paga impostos i té dret a que els carrers estiguin pavimentats. Deixem de banda la qualitat. Vostè paga impostos i té una escola pública, és a dir, etcètera, etcètera.
Bueno, que pot anar a rebre assistència sanitària.
Bueno, si el robot paga impostos, quines prestacions rebran els
robots? Un mecànic gratis.
Ah, sí?
Un moment. Si el robot, paga impostos, ocupa un lloc de treball d'una persona que no tributarà ni generarà cap ingrés a l'Estat...
Sí, clar. Però aquest robot ho ha posat l'empresa per tenir un estalvi de costos i ser més competitiu. Si vostè fa pagar impostos, el robot, resulta que aquesta empresa està incrementant la seva despesa.
Però el robot fabricarà paper de fumar i si la gent no pot comprar el paper de fumar per fer el cigarret, doncs l'empresa també acabarà.
No, això no va així. El robot farà el paper de fumar molt més barat que utilitzant treball humà, amb la qual cosa el preu del paper de fumar baixarà, amb la qual cosa el preu de les cigarrets baixarà. Una altra cosa és que vingui l'Estat i pugi impostos. Això és un altre tema.
Però llavors qui el comprarà? Perquè si tu,
no, sí,
com a persona, t'han fet fumut fora de la feina i no tens cap subsidi...
Per això la renta bàsica és absolutament imprescindible.
I d'on sortirà els cèntims de la renta bàsica?
No, això ja es podria pagar, la renta bàsica. Això està... Un dia tindríem de portar el doctor Daniel Ravindor.
A veure, tornem al segon convidat. A qui hem de portar ara? No, si ens ha perfecte.
Doctor Daniel Ravindor. Aquí de la Universitat de Barcelona, un dels experts més grans d'Europa en renta bàsica, en temes de renta bàsica.
Al moment que la Xènia Lobo no dona abast. Segon convidat. Daniel Ravindor, expert en renta bàsica.
Sí.
A veure si estem al cas, costat, perquè a vegades dius un nom ja l'han trucat en altres...
O no hi
ha de ser vostè.
Sí, home, sí.
Vostè també, eh? Vale, vinga, ja el tenim lligat a dos entrevistes. Escolti, bueno, molt bé, doncs això ja ho parlarem amb ell. Però jo estic amb el senyor Marcelí. Clar, tanta màquina, al final la màquina treballarà només per la màquina. L'ésser humà molestarà.
A França, als anys 90, en el govern de Michel Rocard, es va plantejar no que els robots pagassin impostos, sinó que els robots pagassin seguretat social.
Doncs això està bé, això.
Sí, bueno, esperi. Llavors, a més, allà es va plantejar d'una forma molt bèstia. Si un robot substitueix a 10 persones, ha de pagar la seguretat social de 10 persones.
Lògic.
Sí, no? Bé. Llavors, l'empresa va dir això, aquest raonament que jo he fet, fa un instant. És a dir, a veure, jo, empresa, poso aquest robot per ser més competitiu, per incrementar la meva productivitat, per baixar costos, per poder exportar més, etcètera, etcètera, i, evidentment, si faig tot això, els meus impostos seran més elevats, amb la qual cosa els ingressos seran més elevats. Si vostès m'obliguen a pagar seguretat social, resulta que jo perdré competitivitat.
No, perquè amb el robot podrà fer moltes més hores perquè no se li queixaran ni li faran
vagues. Sí, però és que el problema no va per la banda de fer més hores o més producció. El problema ara és fer la producció que calgui, però sempre més barata.
Però és que si fas més producció ja la faràs més
és
barata.
És que no, l'objectiu no és fer més producció. L'objectiu és fer... És a dir, a la producció que calgui amb un preu més baix. Exemple, els cotxes. Vostè se'n recorda que fa 20-25 anys el plaç d'entrega d'un cotxe eren 3 dies?
A 3 dies?
Sí, 3 dies.
Fa 20 anys.
Pensava que anava 6 mesos. M'ha deixat descol·locat amb la resposta. Ara he quedat fatal.
Parles de fa 50 anys.
25 anys, 3 dies. Hi havia 4 opcions, blanco, rojo, amarillo i poca cosa més.
Quan jo vaig comprar el meu primer cotxe, ui, l'havien de fer i tal, i venia de no sé on.
Ara, plaços d'entrega s'estan donant de segons quins models de 4 mesos. Per què? Perquè no hi ha estocs. no hi ha estocs. Malgrat tots els robots que hi ha i tota, perquè una de les indústries més robotitzades és l'automòbil, no hi ha estocs. I a sobre hi ha 50 milions d'opcions i possibilitats. I llavors la gent s'espera. Llavors diu la gent a sobre, ah, només 4 mesos, està bé, està bé. És a dir,
el problema que tens quan t'esperes 3 o 4 mesos és que amb el teu, que teòricament tu eres d'entrada o te l'has de vendre, que no li passi res.
Bueno, aquest és un altre tema.
Bueno, sí, bueno, un altre tema. És un dia passat, que el tenia allà i de cop i volta el trobes allà trinxat i aleshores, hosti, l'entrada, ja l'has perdut, l'entrada.
Sí.
Però,
sí.
En fi, aquest seria un altre tema.